I avui hem convidat a la nostra Chaise Longue a un mite. Un periodista que, tot i fer uns anys que s'ha jubilat, segueix treballant. En els darrers mesos, de fet, acaba de publicar el seu darrer llibre, L'agonia de Bakunin, i ha estat el protagonista d'un documental. Clar, estem parlant de tot un referent per moltes, moltes generacions, algú que ens ha entretingut, que ens ha informat, que ha aconseguit el que ara semblaria increïble, estrelles internacionals del món de la música, del cinema o bé de l'espectacle, entrevistades a un talk show d'una televisió que acabava de començar. Això entre moltes altres coses. Àngel Casas, què tal? Bon dia.
Bon dia, Mercè.
Com estem? Moltíssimes gràcies, de debò, per estar amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel. Escolta'm, Àngel, que la primera pregunta, que és de rigor. Tu en aquell moment ja eres conscient que el que passava a l'Àngel Casas Show era increïble?
Vols que et digui la veritat?
Si us plau.
La veritat? Doncs sí. Sí, en el sentit de que era una història que no s'havia produït mai a la tele, m'entens? I que havíem reunit un equip superprofessional i supereficaç, i que jo sempre pensava que això, si no hi havia aquest equip, si no hi havia a darrere una feina molt, molt dura, sí. no es repetiria. De fet, un programa d'aquestes característiques no s'ha tornat a produir. Sí que hi ha programes amb entrevistes, però més aviat són entrevistes de xiste, m'entens?
Sí.
De polit. I nosaltres fèiem una cosa molt difícil, que és des d'una emissora catalana, és a dir, que parlava un idioma que la gent de Califòrnia o la gent de Nova York no sabia ni que existia.
Clar.
Bueno, i fins i tot, me recordo l'altre dia, comentava amb un amic, que el Jean-Louis Trintignant, que és francès, que viu a París, hòstia, no sabia que a Espanya havia Catalunya amb un idioma propi.
Imagina't. Bé,
convèncer-los d'anar allà a 10.000 quilòmetres de distància i per respondre a una entrevista més o menys en la línia de les que ells estan acostumats,
sí.
Als Estats Units, doncs, el tipus Johnny Carson, doncs, bueno, era com molt difícil convèncer-los un a un, m'entens? I això l'equip ho va aconseguir.
Ho va aconseguir, Àngel, sí.
Durant 5 anys. I no hi ha cap més equip, perquè sí que hi ha programes que passen figures internacionals, però els hi fan fer bromes i tal, i a més són figures que ja venen a promocionar la seva pel·lícula, venen de promoció a Espanya, i passen per Madrid, i aleshores tal. Però no, nosaltres no venien a promocionar res, venien a explicar la seva vida, a comentar les històries que hi havia al seu entorn.
Clar.
No era en funció d'una actualitat puntual, era en funció d'una trajectòria llarguíssima que duien a la seva esquena.
Després en parlarem de l'Àngel Casas Show, però escolta, Àngel, clar, abans de la tele vas fer ràdio, a Ràdio Joventut i Ràdio Barcelona. A veure si
sí,
reconeixes
i a Catalunya,
això.
I a Catalunya Ràdio.
Mira, escolta això, Àngel.
Así empieza. Cada noche, a las 9:15, de lunes a viernes, con Rafael Turia, Constantino Romero, Ángel Casas y La Buena Música. ¡Tadisco!
Ja ho tenim aquí, Trotadiscos. Era el principi dels 70, Àngel. Podem dir que la
sí.
música sempre ha estat molt present, no?, la teva carrera.
Sí, van donar primer ondes en aquest programa, l'any 72. Qui presenta, qui parla és el Rafael Turia, i qui crida Trotadiscos és el Constantino Romero,
qui crida,
aquella
qui
veu
crida.
Que tenia
sí,
impressionant.
Sí.
I va ser un programa que ens vam disfrutar molt, vull dir, va ser el meu programa musical seriós a la ràdio, i va marcar una mica, jo ja escrivia sobre música, publicava, era el crític del Correu Català i de Fotogrames, però això li va donar altra dimensió i una mica va ser el començament dels programes de televisió que després vaig fer, el programa i i el Musical Express, no? I d'aquesta etapa n'estic molt orgullós i molt content. Sí.
Però, mira, ara ho has dit tu mateix, Àngel, clar, no només la careta era boníssima, sinó que el 72, com bé deies, guanyava un premi Ondas.
En definitiva, és el programa que se hace con muchas ganas, con muchísimas ganas, y es probable que, visto desde fuera, sea un programa que da una dimensión nueva al tipo de programas musicales que estábamos acostumbrados a realizar en España. Entonces, si es mejor o peor, no sé. Lo que es evidente es que es candidato a un Ondas y ha sido Ondas.
Tu, què creus que el feia
bueno, especial? Bueno, primer que aquesta cinta està accelerada, però no és culpa vostra. Ja no sé què va passar amb aquesta cinta, que sí. Està... Té un punt d'acceleració. Jo no tinc aquesta veu tan tirada cap amunt. I després que jo era un criu.
Eres un criu. T'has reconegut,
per això. Era un molt jove, Molt devia jove. Tenir, doncs, 26 anys o sí. Així,
Wow.
I estava molt nerviós guanyar un Ondas d'aquella edat.
Tu t'imagines? Clar.
Pensa que els Ondas de l'any 72 tenien un valor molt diferent al d'ara, perquè eren per la gent de ràdio i de televisió, ja van començar a donar alguns de televisió, però era fonamentalment un premi de ràdio. Els premis Ondas es van crear per premiar a professionals de ràdio. I s'havien donat a les grans figures del món de la ràdio, i que nosaltres, que érem uns cadallets allà enmig de tots els altres, doncs ens juguessin aquest premi, va ser una gran emoció, sí.
Però, escolta, clar, ara veníem d'aquest trotadiscos, però va seguir amb més música, Àngel.
Esto es Musical Express, Televisió Espanyola, segunda cadena, estudios de Sant Cugat i en directo.
Escolta, Àngel, quina música escoltes ara, però?
Jo ara?
Sí.
Jo tinc un Spotify ben connectat a uns bafles, perquè, en fi, jo tenia molts vinils, molts milers de vinils, i al canviar de casa no m'hi calia ni me'ls ve de vendre, perquè és que no... Ja sé que tothom té la nostàlgia del vinil, però jo ja l'he viscut, el vinil, en la seva plenitud. I no em calien, aleshores tot això ho tenia convertit ja en, convertit, ho havia comprat en CDs i ho feia servir en CDs, però, esclar, l'Spotify, que té molta menys qualitat, està molt retallat, és una senyal molt retallada, ho dic perquè els que són fans de l'Spotify, que sàpiguen que la qualitat d'un CD no és la de l'Spotify,
Això
CD
sí.
Té molta més qualitat.
Totalment,
que l'Spotify.
Totalment, clar.
Però, esclar, si tens bons bafles i tal, doncs escolto... I escolto de tot, però bàsicament música de que correspon a la meva època, que és la que jo he disfrutat i m'estic fent permanentment un revival amb la música.
I música actual, Àngel? Estàs connectat o no?
No, gens, estic molt desconnectat.
Sí? No t'agrada?
Però molt desconnectat, No, és que no m'agradi, és que ja m'ha passat... O sigui, aviam, la música m'agrada molt. Jo continuo escoltant molt jazz, i bon rock, i tot el que escoltava a l'època, i tangos, i boleros, i tot això ho escolto. Però no suporto... Em posa molt nerviós obrir una emissora i escoltar reggaeton o qualsevol altra cosa d'aquestes... aquestes de la rima fàcil de... no sé com es diu. Doncs això em posa molt nerviós, perquè jo he viscut l'època dels cantautors i que en comptes de dir les ximpleries que diuen ara, doncs deien coses que han més contingut. Mm. I em sento com despullat. Sé que hi ha bons artistes. Jo tinc una filla molt aficionada a la música, que té 30 anys i que va passant llistes de...
Et va compartint llistes de Spotify, no?
Sí,
que està escoltant ella.
Spotify, i ella m'aporta els discos que jo no conec, i realment, com que sap com penso, no em posa ni un reggaeton ni un res de tot això. I realment
creu.
Veig que hi ha gent que sí, que està molt bé, m'entens?
Uh-huh.
I gent antiga que encara aguanta.
Que encara aguanta, oi tant. Escolta, Àngel, ara fem un salt en el temps, ara tornem més a l'actualitat, perquè de fet fa uns mesos el Sense Ficció de TV3 va emetre el documental Àngel Casas, tal com raja.
Senyores i senyors, volem presentar aquesta nit Richard Gere. Ella és indiscutiblement, i li agraïm la seva presència, Lauren Bacall. Ilona Staller, la Chicholina.
El nostre proper convidat, Imanol Arias.
És amb nosaltres aquesta nit, Anna Obregón.
Tots, Àngel. Tots els, o sigui, una passada, tots els artistes del moment els tenies tu a casa teva. Aquest és el tràiler, que per cert pensaves que no arribaries al 75 i n'acabes de fer 76 per molts anys.
Sí, n'acabo fa 3 dies.
Per molts anys, Àngel. Dius que tens una mala salut de ferro, però aquí estàs, i aquest dissabte, de fet, Sant Jordi estarà signant el teu darrer llibre, L'agonia de Bakunin, que tu esperaves això, no?
Ja no sé què espero. Hi ha moments que m'he sentit que la llum s'apagava,
sí,
però hi ha hagut molts moments que he estat a punt de que la llum s'apagués i que no me n'he adonat, perquè quan estàs hospitalitzat a tu no t'expliquen gaires coses. T'expliquen a la família que són els que ho passen pitjor. Però tu estàs allà, bueno, allà fet una coca en una habitació, amb un llit, amb una infermera que et cuida i que et mima, i amb uns metges que passen i que s'ho miren així com de lluny, dient això, no sé què. No sé què. Els metges són en els hospitals com els generals. Quan entra un metge, tot es para. Si t'estan fent una cura, i es para la cura perquè el metge ha de dir... Estàs amb una visita i es para la visita perquè... Bueno, a poques visites vaig tenir jo perquè amb el Covid era impossible, estava prohibit de rebre visites. Però em fa molta gràcia perquè és la presència del general que arriba allà i
entra
tota la divisió
tot
parada. Tot parat, eh? I, bueno, això em fa gràcia perquè ja la meva edat que vinguin generals...
Ja no estàs per generals, no?
Però... Sí, jo ja que estic jubilat ja puc parlar de tot,
ara
no depenc de ningú, no, per això faig llibres com el Bakunin.
Clar, però escolta'm, perquè és que podem dir que els darrers anys aquesta salut que deies tu, aquesta mala salut de ferro, no t'ha deixat gaire tranquil. És que, clar, fent una repassada, no. Àngel, diabetis, una afectació vascular, un infart, t'han hagut de tallar les dues...
No, 12.
Quan?
12 infarts.
12 infarts?
12 infarts. Sí, 12 infarts. Sí, 12 infarts.
T'han hagut de tallar les dues cames, també, Àngel.
I un càncer, eh?
I un càncer. Insuficiència renal. No, clar, i tu segueixes amb ganes?
Sí, em van trasplantar el ronyó de la meva dona, també, sí. Uh-huh. No, de tot. En fi, tu pregunta'm alguna malaltia i probablement l'he tingut.
L'has tingut.
Però bueno,
no, mira, ara
estic viu.
Em poses, mira, estàs viu. I tu creus que el sentit de l'humor és una peça clau per tirar endavant?
Sí, tant. Per tirar endavant tu i la teva...
I la teva família, no?
La teva parella, sí, la teva família, sí. Sí. Home, jo sempre recordo, però des de fa molts anys, unes paraules de l'Spencer Tracy, que va viure molts anys sense estar casat amb l'Audrey Hepburn, i li deien... Quin és el secret de la durabilitat d'aquesta relació, no? Deia, perquè riem molt. Perquè riem molt. I és veritat, l'humor, el sentit de l'humor, a fer-se bromes mutualment i tot això, home, no de mal gust, vull dir, de viure la vida amb una certa alegria, ajuda molt a conviure, m'entens? Si tens una marcó posada entre seia i seia, difícilment... t'entendràs amb la teva parella. O si la teva parella té la magó posada entre seia i seia. Si tens aquest esperit, bueno, solidari, i a més, clar, és que suportar-me a mi és molt dur. Suportar-me a mi com a malalt, vull dir, que tot el que he passat,
no.
Tots els mesos a l'hospital, tot això és molt complicat de compartir-ho.
Yeah.
Perquè l'altra persona està a casa... i només rep informació dels metges, però no pot anar a mirar amb els seus ulls a veure què cony està passant.
Totalment.
I bueno, doncs amb això la valentia és dels dos, m'entens? És dues persones compartint la malaltia d'un. És una història complicada,
és
que mai he volgut escriure sobre ella.
Per què? Per què, Àngel?
No, perquè és molt íntima i molt personal, saps?
Sí.
Jo sóc un ficcionista, o sigui, encara que m'arrenco i em penjo de fets reals per després distorsionar-los, el que és més íntim, per això em fa molta mandra, perquè m'ho han demanat moltes editorials, que faci les meves memòries de veritat, perquè de fet les meves memòries estan escrites en tots els llibres que he publicat, vull dir, trossos de la meva vida camuflats, però estan allà.
Però estan allà, perquè però, sí.
Sí, però les meves memòries reals de com era la meva família, de com eren els meus jocs, com era la meva escola, com eren els capellans aquells que et reprimien, tot això em fa molta mandra tornar-ho a escriure, m'entens? I explicar els personatges amb qui he estat. Hi ha un llibre que es diu Memòries d'altres que precisament explico tot això. No l'entrevista, sinó l'entourage, m'entens? La relació, com era aquesta gent i tot això. Per tant, per això em fa aquesta memòria. Aquesta mare. Sé que seria un llibre que...
Home, seria un...
Molt bé.
Ho llegiria, sí, oi tant? Sí. És que t'ho compraria molta gent.
Però a mi em fa... Igual
no és el moment, Àngel? Igual no és el moment.
Depèn... No, en aquests moments no és el moment.
Ara.
Però vull dir-te que igual... igual ho faig. Vull dir-te, no,
sí,
no ara.
No, però que no tanques portes. Però, clar, si entrem...
En aquests moments no em ve de gust.
Val. Aquesta agonia de Bakunin, que és el llibre que acabes de treure, són 6 relats, no?, que retrata la Barcelona actual.
Sí,
però
jo he vingut a parlar amb el llibre.
Per això t'ho dic, que per cert estaràs...
No podem parlar de tot.
No, espera, que tinc una altra pregunta. Ara ens entrem una mica amb el llibre. Una pregunta cau, Àngel. Que estaràs signant, que ho dèiem abans, el dia de Sant Jordi, de 11 a 12 a la Bacus, Universitat de Catalunya.
Sí, aviam, jo només volia... Aviam,
digues.
Anar pel món, per mi, és bastant complicat. Per exemple, vaig amb cadira de rodes, una cadira de rodes elèctrica que no es pot mullar, perquè si es mulles para el motor i aleshores em quedo clavat, i ja els vaig avisar a l'editorial que si plovia jo no hi podia anar, vale? Però si jo fa un dia que va aguantant,
ai,
doncs sí, seré a la Bacus de la plaça de la Universitat de 11 a 12,
sí,
i de 1 a 2, no ho tinc aquí davant.
Mira, el campus, t'ho dic jo.
El campus, exacte.
Passeig de Gràcia.
Passeig de Gràcia. Sí.
Molt bé. Passeig de Gràcia en Provença, de 1 a 2.
Jo crec que serà una hora més còmoda, perquè de 1 a 2 ja la gent s'ha desvetllat i ha sortit al carrer. De 11 a 12, dubto que el dissabte hi hagi molta gent. Però bueno, no sé, depèn del Sant Jordi que facin, saps?
Escolta, tu, clar, els darrers anys, Àngel, t'havien perdut la pista, no? Podríem dir. I gràcies al documental i al programa especial que es va emetre després de TV3, doncs hem pogut reviscut molts moments teus de televisió i t'hem tornat a veure. Com va sorgir la possibilitat de fer aquest documental?
No, en fi, veu perdut la pista primer perquè des del 2008 fins que em vaig jubilar vaig estar dirigint BTV, i quan un fa director no surt... Bueno, jo soc dels directors que no li agrada sortir en pantalla, ¿vale?
Vale.
I quan ets director, estàs al darrere i has de fer la feina al darrere. Aquests directors que a més fan un programa o que... Bueno, jo no el jugo. Jo tenia bons periodistes que entrevistaven els polítics i tot això. No. Quan fas de director, fas de director. Com quan fas de cap de programes, no pot ser un programa. I això és l'ABC de l'estructura periodística. I vaig estar, doncs, clar, fins que em vaig jubilar, i aleshores em vaig jubilar, després em va complicar la vida en tot això,
sí.
I en Jordi Campàs, que és un productor d'informatius del Sense Ficció, suposo que repassant velles cintes de TV3, doncs va redescobrir-me i va començar a mirar i va dir, però, hòstia, però si aquí s'ha fet això, però què és això? És un noi relativament jove, té uns 40 anys o menys. Potser. I va intentar convèncer a la direcció de TV3 per fer aquest documental. I primer van posar moltes pegues, bueno, va ser complicat. Ho sé perquè m'ho va explicar ell després,
Sí.
I aleshores, quan ja... Bueno, primer em va trucar, va dir, estic intentant fer això, tu si...
Series de...
Si ho acceptaries fer-ho, dic, home, depèn del plantejament, però sí, si és una gent de confiança i tal, sí. Va, i aleshores, al final els va convèncer, es va fer el documental i enmig de vam rodar com 6 mesos el documental, eh? El que passa que jo rodava doncs, cada 2 setmanes o una setmana rodava 2 sessions o, em respectava molt perquè per entre mig jo tenia visites de metges i coses d'aquestes, no? I bueno, ells van anar a rodar a Madrid, van anar a rodar a París, van fer tota la feina complementària al documental. I aleshores, entre mig d'aquest rodatge, el Toni Vall, que és amic meu i que és un periodista que li tinc molta confiança, de l'ara, que ja m'ha fet diverses entrevistes, era un dels que em trucava per fer una entrevista. I jo havia d'escollir o no fer-ne cap o fer-ne una només, perquè el que no pot ser és... per aquest tema concret, ell em volia explicar què m'havia passat. O sigui, i aleshores doncs li vaig dir que sí. Ell va publicar-ho l'Ara i es va reproduir, pensa que l'Ara es publica només a Catalunya i en català. Bueno, va sortir des del Faro de Vigo al no sé què de Càdiz.
A tot arreu, clar.
Tots els diaris d'Espanya, fins i tot l'Àsia el marca.
Ja.
I els digitals, per suposat, no? Perquè d'alguna manera han d'omplir alguna cosa. I fins i tot el Mundo va publicar que l'havien extirpat un pulmó, cosa que això no hi ha arribat encara.
Això encara no, sí. Àngel.
Això no, encara no. El que passa que el Mundo ja saps tu que els agrada exagerar.
Sí, ens estàs...
I això va fer que es creés un entorn de simpatia entorn meu, ho entens, de simpatia per... Bueno, és perquè, hòstia, és un tio que aguanta, que explica això amb sentit de l'humor, que no...
Sí.
Tal. I aleshores TV3 es va adonar que tenia allà una joia d'audiència. I van crear tot el programa, tota la nit sencera que van fer. Bueno, i van tenir una audiència que feia... TV3 és el que té màxima audiència, però estem parlant d'audiències...
No, no.
Bueno, com repartides, diguéssim, no? I van tenir, i, bueno, 1 milió d'espectadors,
No, són unes xifres que impactants, no, Àngel? Després de tants anys...
Sí,
clar,
sí.
I jo també penso, ara se'ns està acabant el temps, estaríem més temps parlant amb tu, Àngel, però clar...
Sí, perquè no he parlat del llibre.
És que no hem parlat gaire bé del llibre, tens tota la raó.
No.
Però
és que jo em feia molta gràcia que em truqués a Ràdio Estel per parlar del meu llibre.
Home, i per què això? Sí.
Home, perquè és un llibre complicat.
Bueno, si escolta, llegit, fem una cosa, mira, fem una cosa, Àngel.
Sí.
És que ara ja no tenim més temps, però tu et compromets un altre dia a que et tornem a trucar. Sí. Ràdio Estel, com dius tu.
Si parlem del llibre, sí.
Només parlem del llibre?
Només parlem del llibre perquè avui hem parlat de tot. Si vols, parlem d'altres coses, però parlem del llibre.
Va, vinga.
Perquè, no, però t'explico.
Digues-te.
Tinc moltes ganes de parlar-ho amb l'emissora.
Doncs vinga, ho farem, ens comprometem. O sigui, agafem aquest repte, què et sembla? Però, escolta...
Sí, però l'heu de llegir...
I et donarem l'opinió.
Perquè té molts matisos.
Val.
A part de l'opinió, que m'interessa, té molts matisos, aquest llibre, i aleshores i té temes religiosos importants
escolta,
a debatre. O sigui que...
Doncs ho farem, acceptem el repte. Acceptem el repte. Ara fa una estona, Àngel, que estem conversant i et volem preguntar ara l'última pregunta del llibre. No. Quins són els secrets per fer una bona entrevista? Amb un titular, Àngel.
Ui, no tinc titular. Escoltar molt i tenir-ho molt preparat. O sigui, somiar amb el personatge. Voler-li treure-li tot. Que ell no sap res de tu, però tu ho saps tot d'ell. I aleshores, després, escoltar molt.
Doncs vinga, ha estat la veritat, doncs un plaer escoltar-te, però acceptem el repte que ens deies. Ens centrarem un dia parlant només del llibre, però recordem que estarà signant el dia de Sant Jordi aquesta agonia de vacunin.
Almenys que jo tinc ganes, ja que em truqueu, que heu trucat, que vosaltres heu demanat l'entrevista i que jo he acceptat amb molt de gust.
Sí, que nosaltres...
Vull parlar amb Ràdio Estel, que per cert... la gent no ho sap, però a mi una vegada em va fer l'oferta de dirigir a Ràdio Estel als anys 90.
Ah, mira.
Sí. El que passa
doncs
que...
Doncs mira, això no ho sabíem. Això no ho sabíem.
No,
almenys jo
no
ho sabia,
no,
Àngel.
No se sap,
però t'ho van oferir,
Sí, als anys 90 el senyor Echeverría, vaja, em va venir, em va citar i no sé qui ara... Qui és el que gestiona Ràdio Estel, però en aquell moment era el Echeverría, el sogre del... del Joan Laporta, vaja.
Sí, sí. Escolta, Àngel, ho hem de deixar aquí, però acceptem el repte. Ara el nostre productor queda amb tu per un altre dia. Què et sembla?
Molt bé.
Molt bon Sant Jordi, que vagi molt bé.
Després de Sant Jordi parlem.
Vinga, va. Vinga, una abraçada, Àngel, gràcies. Una abraçada.